Alarma Reverte.
Onze i nou minuts del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest divendres 20 de novembre. Us sona? El 20 de novembre?
Una setmana de vacances. De col·le, de col·le.
Ah, de col·le.
Sí, què fa? Una setmana.
No estem parlant d'esports, ho sabeu, i és l'hora de parlar...
Sí, per això et dic que jo el 20N el tinc associat a una setmana sencera i inopinadament el mes de novembre de vacances.
Bueno, també fa un any que va morir la duquesa d'Alba, no sé si us en recordeu.
També.
I el José Antonio Primo de Rivera també és de 40 anys.
Deixeu-me dir que la gent que escolti ara mateix la ràdio no s'ha equivocat de tertúlia, que això és la tertúlia esportiva. És la tertúlia esportiva. Ens acompanyen el Josep Maria Planas, el Manel Delgado, el Jesús Galindo i l'Àlex Massana. Molt bon dia a tots.
Bon dia, Carme.
Però, clar, és que quan un diu la data, 20 de novembre, què fèieu vosaltres? El Manel ja ens ho ha dit.
Estava al col·le.
Festa. Jo crec que també tenia festa.
Jo a la universitat, que també van fer festa, clar, evidentment. Començava la carrera. Portava dies, una setmana o dos de classe.
Jo treballava. Jo he vingut de la mili, gràcies a Déu. No em va agafar la mili, però ja treballava.
I tu, senyor, què feies? No feies res, no?
Mi mare crec que estava ja puntejant amb el meu pare.
Puntejant, imagina't.
Déu-n'hi-do. En aquella època ni parlar, no?, de les estelades.
Home, evidentment. No parlar ni de les estelades ni de res, pràcticament.
Bueno, només hi havia una
coses,
i...
No?
I ara parles, però et multen.
Sí.
Ara, aquí...
Abans parlava el català i multaven, ara te'n l'estelades multen.
Aquí hi anem, que si abans ni veure-les per casualitat, ara, 40 anys després, i tal i com està el país, sembla increïble que haguem d'estar discutint, no?
Bueno, però és que ho fomenten. Com em donen vol a Madrid, doncs clar...
La Lliga de Futbol Professional va començar a fomentar que no entressin al Bernabéu. Sí.
Però el Bernabéu ja han entrat en ocasions estelades, sí, i mai no havia dit res. El que passa és que ara aprofitem que el PSOE va passar per Valladolid i...
Ara, no oblidem que el senyor Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, havia sigut el delegat de la Falange Espanyola... De la Falange a Osca.
Però no ho han prohibit, d'entrada han dit que vagin amb cuidado per evitar, pues, esclar, el típic follon del que pot vindre, però el prohibit han dit que no ho prohibeixen, i és que no ho poden prohibir.
Jo recordo la final de Madrid-Barça a València fa 2 anys, que la policia deia que no exhibissis estelades. Després ja va haver-hi gran exhibició d'estelades, però a fora de l'estadi deien que millor te la guardessis per evitar problemes.
No, sí, a més van detindre un xaval.
Sí, també pot ser.
Si recordeu, va sortir a la televisió i tot això.
No, crec que la prudència sempre és bona consellera, en general a la vida, i en política més. perquè bueno, no fa gaire, de fet, concretament la presentació d'Ibrahimovic al Camp Nou, amb un noi se li va acudir entrar a veure la presentació, no hi havia un partit, era una cosa, diguem-ne, social, amb una samarreta Real Madrid, i el van estomacar. Si no entres, no t'estomaquen, no?
És posar-se a la boca de
lleó. Exacte, és una mica aquell sentit comú que tant reclamava Cruyff quan parlava de futbol. Futbol és tècnica, més sentit comú. Bueno, pues això, sentit comú. Perquè has de fer ostentació d'alguna cosa que saps que produirà una reacció adversa en el sentit que sigui i en la direcció que sigui, tant d'uns cap aquí com d'allà cap allà. M'estimo més pensar que la gent és prou intel·ligent per evitar problemes.
Ara, tot i que no està prohibit explícitament, com deia el Josep Maria, ja sabem que qualsevol cosa que es prohibeixi el que fa és provocar encara més el fet de...
El contrari.
Exacte.
Jo estic segur que molta gent que potser no pensava portar l'estelada que va al Bernabéu, que no pensava portar l'estelada perquè diu, ui, la deixo a casa, que vull evitar-me problemes i així, arrel d'això l'encenen i la porten. Més d'un.
No en veuràs moltes, no.
No, perquè no les prohibiran, però intentaran...
I les que entrin sortiran cares.
Sí.
cares, cares de butxaca, eh? De caler, de pasta. Perquè sí. És possible que...
Si no estan prohibides, no, no poden multar, no?
No. Ja ho ha dit la delegada del govern. A Madrid va dir que no hi ha problema, que volgués, però que aconsellava no portar-les.
A veure...
Al final, el Bernabéu, no sé quan espai reserva... per
500 entrades tenia el Barça.
Com el Camp Nou, per quan venen al Madrid aquí. Al final, el Camp Nou, almenys...
Els posen allà al galliner.
Estan allà dalt, que pràcticament no, ni se'l senten. I en el cas de l'estadi de Bernabéu, que és un estadi enorme també, igual.
Quan arribes et pengen allà dalt i està una hora i mitja després no et deixen sortir.
Sí. Està tot molt controlat.
Obren la gàbia i ja podeu sortir tots volant. Sí. Per cert, normalment un clàssic d'aquests és un partit del risc, però és que aquesta vegada s'ha reforçat encara les mesures de seguretat a motiu dels atemptats de fa una setmana, lògic, just avui, a París. Ho trobeu normal?
Jo trobo lògic que s'hagin reforçat les mesures. Com també trobo lògic que, malgrat algunes veus que havien sortit demanant que potser s'hauria tingut que suspendre o aplaçar el partit, que no es suspengui ni s'aplaci. Perquè, a veure, estem parlant d'un tema del terrorisme, que és terrorisme fins al cap, la guerra islàmica aquesta, que... Què és terrorisme? Vull dir, seria allò tancar-se a casa, què pots fer? Et tanques a casa, no agafes els trens per si un boig d'aquests, un descerebrat, fot una maleta allà amb una bomba, no surts de casa. Vull dir, prendre les mesures màximes, però continuar una vida el més normal possible. Jo és el que penso.
Sí, estic totalment d'acord. Sí. Jo crec que l'espectacle és de masses, i sempre pot haver un descelebrat, però per això hi ha unes mesures de seguretat ampliades en aquest cas, com ja fa 2 o 3 anys o 4, que amb una final o així també va haver unes mesures de seguretat brutals.
Que deia l'Àlex, una final Barça-Madrid de Copa del Rei, m'imagino que deu mobilitzar...
No, però això el Bernabéu que van fer 3 balles, no me'n recordo per què era, també, però bueno... Crec que l'important és ara és el partit en si, que crec que el disfrutarem.
O sigui, que el disfrutarem hi haurà ple al Bernabéu. Hi haurà ple.
Al Bernabéu i a les televisions.
I a les televisions. Sí. Recordem que el partit és a 1:15 de la tarda.
Bona hora.
Que és un horari infantil.
I el donen al Movistar Plus?
Sí.
Crec que el donen per les...
No? El Movistar Plus. Només? El Barcelona o el Madrid?
Un dels dos clàssics el donen per Movistar Plus. En obert mai.
En obert mai. És que no el fan ni el Barcelona ni el Madrid. Tota la temporada no el veuràs mai en obert. Sí, que això ja ho hem de tindre clar. Per això el Movistar, el Orange i tots aquests...
O Rojas Directes, o coses així...
Sí, bueno, però això... que estan lligats d'altra història. Aquí parlem de legalitat.
Bueno, pugui de legalitat.
Cada un faig el que vulgui, després a casa seva, el que pugui.
Per cert, com veieu la manera en què s'ha portat el tema de Messi, que... no s'ha confirmat explícitament que hi anirà convocat o que jugarà, però en canvi sí que s'han mostrat imatges de la seva recuperació, i a més això cada dia, portem cada dia...
Crec que ho comentàvem la setmana passada, és una guerra freda. Faig un moviment, deixo anar unes imatges, després dic que, bueno, que encara segueix allò entre cotons, li dono X pistes les que vull en el rival rep el que ell creu, i no es confirmarà que Messi és titular o no és titular o juga o no juga fins a una hora abans del partit, que ara ja és quan ja no tens
marge.
Cintura
per si
ni marge
cas, per si de cas a Sergio Ramos i a Marcelo li han donat una foto de Messi per si en cas
perquè no s'oblidin,
per si juga, que sàpiguen a qui han de marcar, perquè que aquells
més una punxada al Sergio Ramos aquí, sí. Infiltració, sí.
Molt heroic, que jugar. Lo de Sergio Ramos és molt heroic i molt...
Quan ha estat de baixa? Quan ha estat el Sergio Ramos?
No ha estat de baixa.
Com que no ha estat de baixa? L'últim
partit
no.
Sí, però va jugar contra el Sevilla, es va lesionar l'acció del gol.
No va anar a la selecció.
Que ja havia estat.
Això, no ha anat a la selecció, que és aquest.
No havia anat. Exacte.
Però vull dir que farà l'impossible.
I juga amb infiltració, i més probable és que un cop hagi passat el clàssic, tingui que passar pel quiròfan.
Sí, sí.
Exacte.
Segur. Jugarà aquest partit. La parada de Nadal i tot això.
I aportar la parada de Nadal i així, estarà un mes i pico, 2 mesos igual fora del camp. Però s'espera jugar clàssic.
Això és lògic, és més que un acte moral i de fermesa que no més, l'estat físic.
I més sent el jugador que és.
Sí, sí, no.
És un jugador d'aquests, són jugadors que...
Tipo Puyol, que sí, veies, aquí que estoy igual, jo. I,
exacte, que té que estar.
Una força a la defensa en aquell moment.
Que ha d'estar, jo això ho valoro, moralment. Valoro positivament. Sí, sí. Vull dir, ha d'estar un jugador.
Jo crec que en aquests partits, jo sempre he dit que han d'estar tots els millors jugadors. Jo que dic, home, si el Ronaldo no estigués, el Messi no... No, no, han d'estar tots, tots, tots. Tots. O sigui, per mi el futbol és un espectacle, és com si tu anessis a veure una pel·lícula i en comptes de l'Henry Ford posessin un altre, el Julio Antequera, que no saps qui és perquè l'altre està malalt. No, ha d'estar els millors. Tu vas a un espectacle i pagues per aquell espectacle i han d'estar sempre els millors, els millors jugadors.
I el Benítez plantejarà un pla B en funció de si juga o no juga Messi o no?
No, no crec. No, no crec que el Madrid estigui pendent de si juga o no juga Messi per fer l'alineació, com tampoc crec que l'alineació la faci del tot el Benítez. Vull dir, farà cas que, ai, ai, aquest partit farà cas del que li diguin els jugadors.
No, i el Ser Supremo també, eh?
I el Ser Supremo. Però bueno, el Ser Supremo és el que diguin els jugadors.
Qui paga mana,
sí.
No, diuen.
Oficialment ell farà l'alineació i serà decisió seva i la responsabilitat tota seva. Però jo estic convençut que la discussió que estan parlant aquests dies del 4-4-2, del 4-3-3 i tot això, que és una decisió dels jugadors. Estic convençudíssim.
Els jugadors el que volen és jugar més a l'atac que el que estan fent. El que passa que, bueno, ja ho veurem. A lo mejor en aquel partido pues hacer lo que queráis tú y salgas bueno, por Antequera.
Bueno.
Pero ya sabes tú, no, eso. Pero cuando el entrenador no tiene una convicción moral y una fuerza moral de dir, o que aquí impongo yo, arriba un moment que els jugadors, i tu ho sabràs...
Sí, sí, però vaja, tampoc passen... no crec que hàgim arribat a l'extrem de que no sigui tan ningunejat, no?
Jo no espero un Madrid tan defensiu com aquestes no. últimes d'això, eh?
Bueno,
per almenys al principi.
No,
al
sí,
principi.
Sí,
després ja ho veurem.
Això de ser defensiu o no dependrà molt de qui tingui la pilota. Si no la tens, has de defensar.
Ja.
Sembla, són obvietats, sí, 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 sí. Però és així. I després perquè la situació de la Lliga no és el mateix que el partit acabi a 3 punts del líder que a 6. I tampoc no es tornem bojos, eh?
Sí, sí,
no. I al revés, tampoc no pots jugar d'una manera tan escarrancida com fins ara, perquè estàs jugant el prestigi mundial, perquè és un partit de 400 milions d'espectadors. Cuida, poca broma, no? Llavors, de tota manera, el que és bastant curiós és que estiguem opinant, o que s'opini així a nivell de públic, que Benítez no controla, quan l'argument per fer fora Angelotti era que havia descontrolat el vestidor, que el vestidor li havia passat per sobre, no? I en canvi és bastant vox populi que aquest senyor, l'entrenador actual, no és el que estigui portant les regnes del vestidor.
Bueno, és que li precedeix una fama, la veritat.
No, i perquè té un perfil més
de
baixa intensitat, diferent al que pugui tenir Luis Enrique, que s'encara amb el primer que li porti la contrària, o diferent a Mourinho, o diferent al propi Pep Guardiola, sí, que a la seva manera, que és baixant el to de veu, fot unes hòsties que replega amb qualsevol periodista que se li posi pel davant, no? Aquest home és d'un altre perfil. Però tant com per dir que l'alineació la faran els jugadors o els presidents, home, jo crec que, jo com a entrenador, penso que no. Vull pensar que no, perquè si no...
Estem fotuts.
També depèn dels jugadors, imagino. A veure, tu ets entrenador i segur que en saps més que nosaltres del que passa dins un vestidor. Saps bastant més. De totes formes, tindre en un vestuari un Cristiano Ronaldo, un Bale, un James, tindre aquests jugadors no és el mateix que tindre els jugadors del Celta.
Està clar.
És que jo crec
està
que Madrid clar. Té un problema.
L'entrenador té que tindre una personalitat molt diferent.
Sí.
I el Benítez, per el que ha demostrat fins ara, és un entrenador no maleable. Vull dir, és un entrenador que va de dur, però que al final se li pugen a les barbes. Perquè la gent són jugadors d'un nivell molt alt i que no...
Que no es vol complicar
no
la vida, vaja.
Aquestes d'ell, dels controls aquests que fa ell...
Home, és... Un grup humà és difícil de gestionar sempre, en qualsevol àmbit, i vosaltres en el vostre àmbit professional sabeu que és així. No cal que sigui en l'àmbit del futbol. Que passa que en l'àmbit del futbol, que diem, no? Aquí, si juga James Rodríguez, no juga Isco. per exemple, no? I tant James Rodríguez com a Isco té a darrere una legió de seguidors, d'informadors, sí, d'opinadors, de línies editorials a favor i en contra de que juguin o no deixin de jugar. Tenen representants, tenen declaracions, tenen accés als mitjans de comunicació i de seguida que no juguen dos partits estan amb el periodista de torn, oye, hazme una entrevista para decir que si no juego me voy a ir. I això saben que funciona així.
Correcte.
Controlar això, dificilíssim. Si a sobre d'això estàs parlant de planters Barça-Madrid que tenen en les seves files els millors jugadors del món, hòstia, a res que perden un partit, cas del Madrid, que ha perdut un partit i ha portat 15 dies que els hi han caigut a tots els colors. Imagina't, un partit, ara que perdi dos. I el senyor Benítez tindrà de suportar moltes andanades mediàtiques perquè és normal, perquè és que per això cobra el que cobra, eh? També diguem-ho tot, és que a mi no em preocupa gens que fotin fora l'entrenador del Real Madrid o del Barcelona portant-se, en el cas de Benítez, em sembla que són 6 milions d'euros per temporada. 6 milions d'euros. Escolta, per 6 milions d'euros jo em deixo dir el que sigui, eh? Podeu començar a insultar ara mateix. Sí o no?
De fet, això que comentaves d'opinadors, crec que James va parlar fa 2 o 3 dies a Colòmbia.
Ara que me digan que no estoy, no? Escolta, Chato, que l'únic que ha dit és que has estat 2 mesos de baixa i que encara no tens ritme. Bueno, tampoc és tan greu, eh, el que va dir Benítez.
El que jo crec que és la constatació de que no és tan... que els jugadors se li pugin a les barbes, és que jo crec que Casemiro, jo crec que demà jugarà, i és el jugador per excel·lència que Benítez ha posat a dins l'11, que li ha donat confiança, que és un tio que dona bastant equilibri al mig del camp a nivell defensiu, i llavors que si manessin tant els jugadors posaríem un Kroos, posaríem un Modric i s'acabaria el Casemiro
fa la labor de Busquets.
A veure, jo quan em refereixo que faran el que els jugadors vulguin, no em refereixo que no, l'alineació és evident que la fa ell i que l'última paraula la té ell i que els jugadors poden estar dient missa tota la setmana i dir que sí i a l'hora d'una 11 que es juga, donar. Això és evident. Però sí que jo crec que pot fer un equip influenciat per les opinions dels jugadors. Que ve a ser el mateix però d'una altra forma, vull dir, manté l'autoritat, però sí que, bueno, doncs va, fem aquesta concessió, fem aquesta altra.
El Madrid el que té són molts cromos per pocs puestos, sobretot al mig del camp. Llavors, a Barcelona, no sé si gràcies a Déu o no, per les lesions i per tot, pues té uns cromos i que són pràcticament els que han de jugar. El Madrid no, el Madrid, pues, al mig del camp, té l'Isco, té el James, té el Kroos, té el Modric, té el Casemiro i més gent que pugui jugar. Vull dir que ho té més complicadet el Bale, perquè el Bale el que està fent és jugar al mig del camp d'enllaç amb la delantera, per la dreta, quan sempre ha sigut de lateral a l'esquerra.
Si se li pot dir que juga.
Si se li pot dir que juga.
El que parlàvem abans d'entrar a la tertúlia, que el Madrid és un equip que té jugadors, molt bons jugadors, que potser mira jugador per jugador i dius, té una plantilla millor que el Barça. És possible, és discutible, però és possible. Però equip, jo crec que té un equip superior al Barça.
Concepció de joc, també, concepció de joc.
Concepció de joc és l'equip, en el fons. Vull dir, té un equip superior al Barça. El Barça té un equip, el Madrid té grans jugadors. Des de fa bastant temps, això. A veure, i com que té grans jugadors, té grans resultats i està lluitant allà fins l'últim moment.
Sí, però el que un o dos jugadors no rendeixen, allà s'enfonsa tot Déu, eh?
Sí.
Vull dir, la prova està que quan el Ronaldo no se'l veu, ja fa partits
que no
se'l
veu.
El Benzema, pues, està com està. El James, pues, tampoc està lesionat. Aquí hem tingut que la sort que s'han lesionat diversos i l'equip ha fet pinya, ha fet equip.
Ha fet equip. Exacte. Jo crec que és la gran diferència que hi ha actualment entre Barça i Madrid.
I a més,
és un equip, a l'altre són jugadors.
Ha sigut evolucionar. El Barcelona se li han lesionat i ha sabut evolucionar el seu joc amb una estratègia diferent. Sí. Amb un plan B, amb un plan C. El Madrid només té un plan A, que és allà vamos, patadón, i que la coja el més ràpido.
És que, a veure, el Luis Enrique és un...
Jo us estic deixant a sols,
El Luis Enrique és un entrenador, jo crec que molt intel·ligent. Ha tingut les seves crítiques, l'han criticat, han hagut tots els crítics, que, bueno, els nostàlgics aquests que pensaven en el Barça del Pep Guardiola, del tiqui-taca i tot això, i jo crec que el Luis Enrique ha portat, i això ja ho vinc dient des de la temporada passada, ja ho deia així, com ho deia amb el Tata Martino, que ho va intentar però no li van deixar, ha portat coses noves al Barça. el Barça segueix sent un equip que segueix jugant a la pilota, segueix tocant-la i així, però té altres alternatives.
Plan B, en un moment determinat,
plan B, plan plan B.
Però té més verticalitat.
Té més
que és que a última hora, el tiqui-taca i els rondos, jo, personalment, a mi ja em cansaven. Sí, ja no m'agobiaven.
No eren efectius.
Home, és que arribes a l'àrea contrària i sembla més que un partit de futbol, un partit d'handbol, a última hora dius, pues, ja ho he vist tot, xuteu, que algú xuti.
El Luis Enrique ha portat això, ha portat que quan fa falta l'equip juga el tiqui-taca i se la passa i mereja la pilota. I quan és necessari se'n va cap endavant. I té alternatives, i durant el mateix partit veus diferents tipus de joc.
Que
veus que està jugant d'una forma i de cop i volta et comença a jugar pels extrems i et canvia el joc.
És el que els equips contraris tenen més por, perquè si saps que et juguen només el tiqui-taca, doncs ja saps, ja vindran. Però quan juguen al contraatac, no fa gaire, va haver-hi una jugada que en 12 segons es va marcar un gol. Treu el... penso que va ser el Ter Stegen, era un partit de la Champions. Va treure i en 13 segons es va fer un gol. Això és el que es té que fer, que les defenses no sàpiguen mai si avançar-se o retrasar-se.
Clar, és que jo crec que el gran poder del Barça ara és així, que l'equip contrari mai sap com li jugarà. Mai sap, i dins del mateix partit tampoc ho sap, perquè està jugant d'una forma i de cop i volta dius, hòstia, a vegades sense fer canvis ni l'alineació no és un canvi que t'introdueixi un canvi, sinó te'n fas l'anàlisi del partit i veus, ostres, collons, estaven jugant aquí el tiqui-taca i ara estan pujant per les bandes contínuament. Vull dir, va canviant la forma de jugar. Llavors, li dona un plus, jo crec, amb el Barça. Això
és més agraït. A veure, com a espectador, i l'espectacle que tu vas a veure, és més agraït tenir més recursos que no siguin únicament el toc, el tiqui-taca, aquest futbol que
jo
feia...
Jo no estic en contra del tiqui-taca.
No, jo tampoc, però és que és combinable.
Perquè veure al Madrid sense que toqui la pilota ni sàpiga on està, també m'agrada.
Va molt bé aquestes definicions de tiqui-taca, però combinades amb altres, perquè l'equip contrari diu, bueno, com en jugaran ara? I aquí és on perquè abans estava molt clar.
No, el mèrit de Luis Enrique o del Barça de Luis Enrique aquestes dues temporades és que mantenint un Barça reconeixible amb unes estructures concretes de col·locar-se en el camp, d'una concepció del joc, una idea de joc, un estil de joc, dintre d'això doncs, ampliar registres. Exacte. I ara també et fan un contraatac, també són eficaços en jugades d'estratègia o de pilota aturada, són inclús la lluita aquella de pressió alta que sempre era característica del Pep Guardiola, ara no la fan tant, però la fan una mica més replegats quan convé, i també això afavoreix la sortida ràpida dels de davant. Vull dir, és un Barça, jo crec que ha ampliat una
més
mica...
Més complet.
Ha ampliat més l'estil que el reconeixia, però continua sent el Barça. Tu veus sense res una imatge i dius... que tens el Barça, no? Perquè saps que és així.
Que si
en canvi, el Madrid això no ho té, no és imputable a l'actual entrenador, és que no ho té perquè en els darrers 15 anys no s'ha afavorit ni un estil ni un altre. El Madrid era el Madrid de l'èpica, el Madrid de la jugada de l'últim moment, de la garra, del geni i tal. Va tenir una etapa que podien aprofitar per canviar d'estil, que era l'etapa de la quinta del buitre famosa, que era un equip molt junt, que s'ajuntava molt bé, que tocava molt en curt, que llançava molt laterals. El primer gran lateral de recorregut va ser Gordillo.
Sí,
i Gordillo entrava per banda esquerra i posava uns centres impressionants. Hugo Sánchez, 38 gols amb un toc. Amb un toc, 38. No va fer ni un a dos tocs, 38. Mitchell, banda dreta, també, que no era lateral, era
mig camp,
però mig camp. Que posava unes bananes allà al centre de l'àrea, espectacular. Allò es va oblidar i es va passar a Zidanes i Pavones i pasta, clar. Quan tens pasta, tens talent, i quan tens talent pots resoldre un partit i 10 partits, però no tens un estil de joc. Consegüentment, jo no sé si aquest senyor que hi ha ara està a favor de jugar a l'atac o en defensa, és que no hi ha estil en el Madrid.
És que et presenten una plantilla i en aquesta plantilla, pues, esclar, es juguen amb el que juguen. No tenen una concepció de joc. Si tu vols un estil de joc, has de començar, com va fer el Barcelona fa 20 anys o 25, amb un estil de joc i anar-lo polint. I llavors surten totes les persones...
I buscar els jugadors que necessites perquè hi ha
estil. És que el Madrid...
No fitxar per noms.
Fitxa per nom. Clar. La persona està acostumat més a fitxar pel puesto que ha de jugar. i a l'estil que vol jugar.
Després no l'encerta, a vegades, és que a vegades no fa cal el fitxatge que fa pena.
No, perquè a vegades dius, aquest és el millor, però és que el millor no t'interessa, t'interessa el segon millor. Sí.
No, i després plantejar un sistema de base, que els entrenadors de benjamins, alevins, cadets, entrenin amb el mateix model, es treballi una...
La metodologia actual de la fàbrica és Mourinho, sí. 100%, sí, sí. Perquè els entrenadors que han anat després de Mourinho no han aportat res en quant a la metodologia de treball. I això ho sé de primera mà, perquè aquest estiu a la Universitat del País Basc, que s'organitzen les jornades de futbol que es fan a les instal·lacions de Zubieta 21 de la Real Societat, vaig coincidir amb un dinar amb un noi que treballa en el Departament de Metodologia del Real Madrid. 100% Mourinho, Manel. 100% Mourinho. I és així. I quina filosofia de joc tenia Mourinho, o té Mourinho? Com a competir. Sí. És un gran competidor, però en quant a la idea de joc, què ha aportat Mourinho a la història del futbol? Res. Jo la pregunta la deixo oberta, no? És un gran entrenador, opinions de personalitat al marge, eh? Com a personalitat, sí. Segurament serà el que vulguem, però com a entrenador és un gran guanyador, sí. Un tio que ha tret rendiment, però amb quin estil el joc? Pressió alta, lluitar cada pilota, competir, guanyar cada dol que es dona en el camp, i després tenir el talent per resoldre a davant, que és on realment es resolen els partits. Perquè aquí podem parlar de la filosofia que vulgueu, però si en l'àrea, quan tu remates a porta, no l'encertes, perds, eh?
Perds. Si la pilota no entra, no entra.
Punto. Paris Saint-Germain, sí, sí. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Van arribar 73 vegades a l'àrea. Però si no fan un gol, nano, pues empata 0. És així.
Manel, jugarà el Messi?
Jugarà el Messi. Però, jo estic seguríssim.
Però des de l'entrada?
D'inici.
Jo crec que no.
Jo sí.
Jo també estic d'acord. Sí.
Jo crec que no. L'Atlètic de Madrid pot ser que pugui jugar.
Amb qui estàs d'acord, Àlex?
Amb ells dos. Entrarà segur.
Jo crec que
jugarà. D'entrada, jo sí, crec sí. Que jugarà l'última mitja hora. Mira el que et dic.
Jo crec que jugarà d'entrada, que ell voldrà jugar tot el partit, evident. Però que si la cosa està encarrilada, el Luis Enrique, la segona part,
segur.
El reservarà. Si el Barça es posa 0-2...
Jo aposto pel Barcelona amb un 4-4-2 i al minut 10-12 de la segona part entrarà el Messi en substitució o del Sergio Roberto o del Rakitic.
Però és que d'entrada tu poses el Messi d'entrada i el Madrid ja...
Sí, però el Madrid, si tens el Messi a la banqueta, dirà, bueno, que els dos s'estan jugant un partit molt bé, molt guapo, però en qualsevol moment et surt el Messi i allò et prepara una guita.
Josep Maria, tu com a aficionat del Barça que ets, has vist 3.000 partits que Messi caminant a resol un partit.
Sí, però, no, però porta dos mesos sense jugar.
Amb una falta, amb una jugada que li arriba la pilota i es pixa 3 i la clava per l'escaire, passant per mig de 4 tios de l'Atleti de Bilbao.
Serà un partit dur, eh? Serà un partit dur.
Home, evident.
Per tant, el Messi, amb dos mesos que fa que no juga, jo el deixaria per la segona part. I llavors surt i aboquen i resolga. Bueno, jo no veu
si Messi pot jugar, si el metge del Barça li diuen, tens l'alta...
Sí, home, és que si va, és que pot jugar, però no jugar tot el partit. Jo crec que és millor la revolució final, que el Madrid ja estarà cansat i anirà per darrere.
I vas 3-0, què?
Bueno, doncs llavors no fas 4, 5 i 6, llavors és festa gran.
No, però 3-0 en contra, vull dir...
No, 3-0 en contra, home, si pot passar...
Li fas forçar la màquina.
Però si vas 3-0 en contra, el treus abans. Sempre tens el revulsiu.
I no és sortir més forçat, sortir per intentar resoldre un partit que sortir d'inici?
Jo crec que sí.
Sí,
no és més risc? Sí. Jo considero que és més risc, en un cas així no ho sé, eh? Vull dir, sortir, que tu dius, s'ha posat el partit 1-0 guanyant al Madrid. Va, ara trec el Messi perquè m'ho resolgui.
A mi com a entrenador sempre...
Molt més revolucionat.
No, però pensa-ho.
Digue'm, la situació que està ella, no dic com a això.
No, però és que inclús a nivell fisiològic, a mi sempre m'ha meravellat, i ho parlo amb preparadors físics i companys, i quan jo treballava al Vilafranca, per exemple, tenia un preparador físic, un noi preparadíssim per fer aquesta funció, li deia, a veure, explica'm perquè de quina manera... pots justificar que un escalfament per una posada en acció per un partit duri com a mínim 20 minuts i que qualsevol jugador que hagi jugat a futbol, l'Àlex està aquí present i ho sap, que està a la banqueta, quan va escalfar, escalfa 30 segons, perquè la resta és estic estirant i veient el partit.
Correcte.
Mirant el partit i de reull mirant a la banqueta a veure si em criden.
Igual.
Així és com escalfen. però tots, eh? I envio, en el cas del Barça, a Rafa Pol, que és el preparador físic, que està allà a la banqueta, preparat per saltar amb els jugadors, a que escalfin, sí, sí. Pot anar Rafa Pol i 18 Rafa Pols, que els jugadors fan tres carreres i a mirar el partit i la banqueta a veure si en criden. Llavors, jo crec que és més segur sortir amb l'equip, fer l'escalfament amb el grup, entrar en situació i sortir al camp, perquè estic per jugar. Perquè si l'argument és, home, és que no estic del tot bé per jugar amb aquest nivell, és molt egoista per part teva i és molt tonto per part del teu entrenador no posar-te en el camp al 100% de condicions. Com a revulsiu, anem 0-0 i dius, hòstia, tinc a Messi a la banqueta, Leo, ¿cómo lo ves? Yo quiero salir, mister. Vale, pues venga, pa dentro. I perds.
Però això entra dintre...
Pot passar. Les hòsties que cauen són del tamany d'un Airbus 330.
No hi ha per perdre-ho així. Jo dic pel jugador, estant en aquesta situació, que surt una lesió i així, sortir com a revulsiu, que
t'exigeixes
revolucionat, que t'exigeixes molt més. No és molt més risc pel jugador?
Sí que ho és.
Penso jo.
Com un abonat a les lesions, que sóc jo, sortir al minut 70, voler demostrar el que podries haver demostrat en 70 minuts abans.
Fora de ritme.
En 20 minuts, forces una barbaritat.
Sí, però no és el mateix el que has de demostrar tu que el que té que demostrar el Messi.
No, clar.
Però
Messi.
Comparativament.
Ai, si fossis Messi, Àlex.
Però comparativament, Messi, davant del Madrid, no és que hagi de demostrar, però que ha de forçar moltíssim.
Jo he vist molts partits del Barcelona-Madrid i Madrid-Barcelona, hi ha partits que el Messi no se l'ha vist. Com el Ronaldo tampoc se l'ha vist.
No, evidentment.
Que no és així, eh?
Evidentment.
Que no és així.
Bueno, que apareguin els altres dos,
tu. Em sembla que són 14 gols al Real Madrid, o 12, una barbaritat, en els clàssics. I dius, bueno, ja només per la seva presència ja... Ojo, és Messi, no?
12 en 15 partits al Bernabéu.
Imagina't, no? Però, bueno, que al final...
I algun partit d'aquest segurament no se l'ha vist.
No, no.
Però ha fet el gol.
Sí.
O no.
Manel, em sembla que ens has convençut, eh?
Sí, no?
A mi sí. De tota manera... Una cosa és que em convenci el teu argument, que te'l compro. Ara, que el que passi, jo ho deixo en l'aire. Tot és possible.
Home, és que és un clàssic. És que estem parlant d'un partit de màxims, no?
Val. Rematada final. Heu vist el documental de Messi de TV3 aquesta setmana? No l'heu vist?
Sí, jo sí. Jo l'havia vist.
Recupereu-lo, eh?
Jo l'havia vist, eh?
Recupereu-lo.
He vist trossos.
No, jo l'havia vist ja. No sé on el van fer.
A TV3?
O per Jombi, o... No ho sé, no ho recordo. Jo aquest documental, aquesta pel·lícula, aquesta petita història del Messi, jo ja l'havia vista, però jo l'havia vista fa 2 o 3 mesos.
El cas...
Està bé.
I el que jo us volia plantejar és... Comparar la pel·lícula de Ronaldo, l'estil de pel·lícula de Ronaldo i aquesta pel·lícula documental que s'ha fet sobre Messi. Les diferències.
Em sembla que avui surt un article, no sé, avui o ahir va sortir un article a La Vanguardia del Sergi Pàmies al respecte,
sí?
Fent la comparativa aquesta.
És que una cosa és l'ego propi,
genial.
I l'altra és la història desenrotllada com...
El resum és el que t'he dit. Sí.
Doncs si voleu, en parlem un altre dia. Gaudiu del clàssic.
Moltes gràcies.
Que guanyi el Barça.
Sobretot.
Espero. Ens tornem a veure.
Una 3.
Una 3.
Esteu animats.
Pues una 3. Si no ens hem jugat res, no té gràcia. No té gràcia, llavors. Ens veiem el divendres que ve, d'acord?
Perfecte.
Gràcies, bon dia, bon cap de setmana.
Sant Cugat a fons.